A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I com sempre, el repàs a les activitats de la biblioteca venen de la mà de la Marta Sánchez. Marta, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Estem ja en els, vaja, en aquells moments previs a l'arribada de l'estiu en què a la biblioteca hi ha tot un munt d'activitats relacionades, sobretot, per altra banda, en el final del curs escolar.
Sí, 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 anem acabant cicles i cursos d'hora de compte, de clubs de lectura, encara queden, però sí, finals de maig, principis de juny, doncs
per això estem a tocar,
sí,
estem a tocar.
Sí, sí.
Per on comencem, Marta?
Començarem per l'agenda, com sempre, i començarem amb demà mateix, l'hora del conte. Vindrà Uke Contes, són dos narradors d'aquí del Garraf, d'aquí al costat, han vingut altres vegades, i ells ens explicaran una sessió que es diu Dracs. Aquests dracs són uns dracs amb històries divertides, històries de dracs mai abans sentides i molt poètiques. El que tenen de toc original el que contes és que, a part d'explicar els contes, les històries, també porten instruments molt de percussió, instruments diferents, i van acompanyant amb sons les històries que expliquen.
Uh-huh.
I el tema, doncs, això, no?, de música i de sons, doncs, com moltes vegades hem dit als nens, els encanta.
O sigui, i tot queda més vestit. És un conte amb acompanyament musical,
exacte.
Sobretot percussió,
sí,
sons
sí,
d'aquest
sí.
tipus.
Sí, saps, aquests pals que llavors simulen el so de la pluja, doncs, tipus així.
Amb efectes sonors.
Amb efectes sonors,
perfecte.
Exacte. El dia 22, la setmana següent, tenim una del conte molt especial. Sempre ho diem, que cada hora del conte és especial perquè el narrador hi posa el seu toc i perquè el públic és diferent i participa d'una manera o d'una altra. Però aquest ho serà de veritat perquè són contes inclusius. Són contes, una sessió de contes, cabres i cabretes, a càrrec de la Montmàs. I aquests contes inclusius, aquesta sessió, forma part d'un projecte que es diu Un viatge sensorial, i són diferents narradors, tots ells molt professionals i amb molta experiència, que han volgut fer aquest projecte dedicat a això, no?, a narració sensorial i vivencial de contes inclusius, per tant adaptats a persones amb pluridiscapacitats, tant cognitives com visuals com auditives, però que no treu que siguin oberts a tothom,
a resta,
persones que no tenim cap discapacitat. Per tant, tots els públics en poden gaudir, des de nadons, des de totes les edats, adults, per tant, sí que són inclusius perquè realment són per tothom.
Mm-hmm.
Però com que és una del conte...
Que havíeu fet mai una experiència
no,
així?
No, però, bueno, volem provar-ho, teníem ganes i és això, que com que no es clou a ningú, doncs pot sortir perfecte.
D'acord, però contes en aquest cas destinats a despertar,
sí,
els sentits.
Exacte, són això, no? Molt, molt sensorials, amb objectes, però explicats d'una manera, i a més amb la Montmàs, que és perfecta per un tipus de conte així. I hem convidat molt especialment als pares i mares de les famílies que formen part d'AMIS, que és l'associació de pares i mares amb nens discapacitats.
Exacte.
De Sitges, i esperem, doncs, que tothom s'hi trobi còmode i que tinguin molta assistència.
Aquesta
també.
Cita serà el 22 de maig.
El 22,
a dos quarts de sis.
Cabres i cabretes, amb la Montmàs, i són contes inclusius.
Perfecte. Que no exclouen ningú.
Exacte. Hi ha una pàgina web del viatge sensorial on qui vulgui, doncs, pot entrar i informar-se de tot aquest projecte, perquè realment val la pena. És un projecte molt maco i que està funcionant a moltes biblioteques amb molt d'èxit. Després, el dia 27 de maig, a les 8, és un dimecres, tenim una xerrada sobre turisme familiar, ara que potser comencem a preparar vacances, i hi ha famílies amb nens que també, doncs, ens plantegem de dir on podem anar, que els nens ho passin bé... Que
quants
no ens...
pares ho agrairan, això?
Sí, no, jo crec que sí, que és una xerrada d'un tema molt, molt pràctic, perquè al final, clar, acabes fent plans o pels grans,
sí,
o pels,
sí,
petits... Doncs
on anar de vacances,
no?
La família...
Clar, exacte.
Hem de suposar que alguna cosa que vagi més enllà de pensar... anar a París, a Disneylandia, o
sí,
alguna cosa, diguem-ne, que vagi
aquesta,
més allà.
Sí, no?
Dels llocs recurrents,
sí, exacte,
ja habituals.
Fugint de destins tradicionals. No? I realment, doncs, l'Òscar Datzira, que serà la persona que ens farà aquesta conferència, en sap molt i respondrà, doncs, tots aquests dubtes i ens presentarà alternatives i, bé, doncs, que podem fer unes vacances diferents amb destins diferents i atraients per tots.
Doncs aquells destins que potser alguns pares no hi pensen, i que poden ser perfectes destins de família.
Exacte.
Per passar les vacances.
I és això, molt de tipus pràctic, de com ens organitzem, si passa alguna cosa que hem de fer, que hem de portar, com fer l'equipatge, com... Bé, doncs totes aquestes qüestions les tractarem en aquesta xerrada.
27 de maig, dimecres.
Sí.
Hora?
A les 8.
A les 8.
Després, ara actualment, fins al dia 18 de maig, tenim una exposició que es diu 10 anys de Voluntaris per la Llengua. És un repàs a la història d'aquest projecte, també d'aquesta experiència de poder ser voluntari per la llengua i, per tant, parlar català amb una persona d'un altre país d'origen i ajudar-lo amb l'aprenentatge, sobretot oral, no? A deixar-se anar, a practicar. I bé, doncs, moltes persones ho estan fent, és una experiència enriquidora, tant pel voluntari com pel qui rep aquest voluntariat, i en aquesta exposició, que són uns plafons, expliquen diferents experiències de persones que ho han fet, el funcionament, i també a la biblioteca tenim uns fulletons on tant qui vulgui participar com a voluntari com qui vulgui rebre, no? Doncs, aquest voluntariat pot omplir aquest fulletó i entrar en aquest projecte. Aquesta exposició està creada per la Direcció General de Política Lingüística i en col·laboració amb l'Oficina de Català de Sitges. Uh-huh. Estarà fins al dia 18.
Perfecte, fins al 18 de maig. Uh-huh. És a dir, que setmana que ve...
Sí, sí, sí. Ja anirà a l'altre lloc, és una exposició.
18 de maig és dilluns?
Sí.
Sí, eh? Sí. Fins aquest dilluns que ve, eh? Uh-huh. Fins aquest dilluns que ve, qui la vulgui veure a la biblioteca pot trobar uh-huh. aquesta exposició.
I a partir d'aquesta exposició també hem tingut la visita d'un grup de l'escola d'adults d'inici de català. Van estar a la biblioteca unes 20 persones i els hi vam explicar, a part de veure aquesta exposició, doncs els hi vam explicar el funcionament de la biblioteca, quin profit podien treure, sobretot enfocat en l'aprenentatge de català, amb els llibres que tenim, doncs això, no? De l'aprenentatge, uh-huh. pel·lícules que es poden veure també o escoltar, contes infantils que són més senzills i que per tant una persona que comença doncs, també li poden ser un suport, les hores del conte, perquè no, venir a escoltar. Per tant, a la biblioteca sí que tenim recursos per persones doncs, que arriben aquí a Catalunya i que volen doncs,
aprendre a poc a poc el català, practicar-lo, eh? Sobretot.
I demà també tindrem una altra visita d'adults d'un grup de persones d'orígens diversos i llavors els fem una visita com de benvinguda i doncs, una miqueta l'enfocament és el mateix, no? També d'explicar-los quins recursos i quins profits poden treure de la biblioteca quan arribes a un lloc mm-hmm. nou que desconeixes, doncs, això, no? Costums, llengua o què vols.
Perquè, esclar, us deveu trobar amb nacionalitats ben diferents o amb orígens ben diferents,
sí, eh? Sí, sí, sí. I bé, doncs ve un grup, el Departament de Benestar Social, hem fet diferents sessions i funciona molt bé, en aquell moment aprofiten per fer-se el carnet, qui no el té, i els hi expliquem, doncs, això, no?
El funcionament de la biblioteca, tot allò que poden, exacte, tots els recursos que tenen aquí disponibles.
Són visites que, a part de les visites escolars de nens, també doncs, les fem amb adults i són molt positives, tant uns com pels altres.
No pareu, eh?
No parem.
No pareu, no pareu. Tot això passa a la biblioteca més enllà del servei habitual de la biblioteca, eh?
Exacte.
Tot això que estem comentant són activitats en paral·lel al que la biblioteca ja cada dia desenvolupa per al mer sentit de ser-ho.
Més coses. Estrenem perfil d'Instagram. Instagram és una xarxa social de fotografies on l'usuari fa una fotografia, hi ha una sèrie de filtres, que llavors les fotografies queden magnífiques, mm-hmm. sense saber-ne massa. I en el món de les biblioteques és una xarxa que últimament moltes biblioteques s'hi han apuntat perquè és una manera també, amb una imatge, donar a conèixer precisament aquestes coses.
D'acord.
Que potser no
aspectes singulars de cadascuna de les
un espai, un racó, una activitat, un llibre, tot allò que vols destacar, amb una imatge, que és la manera més visual de presentar-ho. Doncs bé, pensàvem que a part del Twitter, a part del Facebook, a part del blog, doncs ens hem apuntat també a Instagram.
Amb quin perfil d'usuari?
Bibliositges.
Bibliositges.
Sí, perquè serà
per
comú.
Per tant, és un Instagram que serà comú uh-huh. la Biblioteca Santiago Rusiñol quan s'obri sí. i a la Biblioteca Roig i Reventós.
Sí. I de moment aquesta setmana estem participant amb un perfil que es diu Instabiblio Convidat, i és un perfil on cada setmana una biblioteca diferent té aquell perfil a la seva disposició per això, no? Cada dia penja un mínim d'una fotografia, dues, tres, les que vulgui, però mínim t'has de comprometre a fer-ne un mínim d'una i explicar el que fas a la biblioteca.
Instabiblio convidat.
Exacte, aquesta setmana.
I cada dia hi ha d'haver una fotografia?
Com a mínim.
D'acord.
Cada setmana
en què expliquis un aspecte concret de la...
I llavors, sí, per exemple, doncs hem posat una així d'un racó de la sala infantil que ens agrada molt.
Sou la biblioteca convidada aquesta setmana?
Aquesta setmana sí, 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 hem volgut participar i ha sigut una miqueta també l'estrena, doncs,
vaja, esperonar-vos en l'Instagram.
Sí, 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 les fotografies que posem un lloc doncs, també es poden trobar.
D'acord. Què plega? La xarxa de biblioteques o...
No, això és una iniciativa d'unes bibliotecàries que tenen, bé, hi ha pàgina hi ha perfil de Facebook també, tenen un blog que es diu Què fem a les biblios.
D'acord.
I han fet doncs aquest...
És a dir, ha estat una iniciativa particular,
sí,
de fet?
Sí, 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 sí. I trobo que és molt positiu perquè és això, no? Que és ensenyar als altres i a nosaltres mateixos, entre biblioteques, de veure què fan les altres, les altres biblioteques.
Què fas tu, com és la teva biblioteca, quins racons que té,
exacte,
quines activitats.
I pots treure idees maques i també és una manera de donar visibilitat al món de les biblioteques, a uns edificis preciosos, a uns aparadors que es fan magnífics, activitats de molt divers tipus i és això, no? És donar-ho a conèixer, és donar visibilitat.
Que has vist hi ha alguna cosa que diguis, caram,
hi ha
quina biblioteca,
coses, sí,
quina quina...
Sí, sí, sí? No, hi ha idees senzilles a vegades que dius, ai, a mi això per què no se m'ha acudit abans? I sí, treus idees i comparteixes, i és una manera de veure què fan els altres i d'aprendre també.
Per tant, aquest Bibliositges aquesta setmana és el perfil convidat en aquest Instagram, i cada dia presenteu una fotografia de l'activitat.
Sí.
Perfecte.
I res, convidem a tothom a entrar-hi, a afegir-s'hi, i si fan fotografies alguna vegada de la biblioteca o de coses relacionades amb el món de llibres, doncs que etiquetin.
Ens ho poses molt bé. Es poden fer fotografies de l'interior de la biblioteca?
Si no surten, a veure, si una persona ve i li fa foto al seu nen,
no
passa
res,
cap problema. Si hi ha altres nens, si hi ha altres usuaris, sí que aquí doncs hem de ser més prudents, encara que són fotos particulars, no?
Ho diem perquè és important, eh?
Clar, nosaltres, per exemple, això sí que ho tenim molt, molt marcat, de no fer primers plans i plànols, si hi ha una hora del conte, sempre doncs fotografiem el narrador, però els nens surten d'esquena.
Una cosa són els nens d'esquena, un nen consultant un llibre d'esquena, o les mans d'un nen, però rostres
no, vigilem molt. Sí que són llocs públics, en un acte públic com a fons pot sortir, la família no hi ha problema,
però
sí que som molt prudents amb això, perquè no...
D'acord. Per la resta, doncs hi ha un munt de detalls en una biblioteca que poden ser fotografiats. En això no hi ha restricció,
No, cap problema, al revés, no? Com més es vegi, millor.
D'acord. Hi ha restricció a l'ús del mòbil indiscriminadament fent sorolls, però no hi ha restricció a l'hora de fer fotografies.
Exacte.
Vinga, més coses.
Més coses. Seguim amb la marató de lectura, estem quasi acabant la segona setmana, i de moment la participació és bona, es van apuntar 105 nens i nenes. De moment ja tenim 7 superlectors que han superat aquest repte de llegir 8 llibres durant el mes de maig, per tant aquests ja poden anar amb calma i seguir.
2 llibres per setmana.
Sí, i tenim de moment 45 aspirants que estan allà més en peloton, diguéssim, i anar avançant. Sí que després, les últimes setmanes, quan tornen més llibres, no?, que s'han anat llegint durant el mes. I a la biblioteca tenim molts llibres de la franja de 7 a 10 anys, que són els que tenim marcats amb un gomet vermell, que són els que els nens i nenes que participen, la majoria són d'aquesta franja d'edat, i llavors els tenim exposats, perquè a vegades no saben ben bé què triar, o busquen llibres primers...
Us ho poseu fàcil, eh?
Sí, clar, poden ser prims, però que tinguin una qualitat també, no? Llegir per llegir, no? Vull dir que no, un llibre gruixut no té garantia de que sigui una gran història, i al revés, vull dir que llavors sí que hem tret llibres d'aquests primers, però de qualitat, i els tenim exposats...
Que els puguin ajudar a fer la selecció, ja?
Exacte, a triar, i anar llegint i anar gaudint.
S'acosta Corpus.
S'acosta Corpus. Vam avançar que el dia 30 de maig...
Recorden allò de, els canutos del paper de vàter.
Doncs això, ho recordem.
Ho recordem, vinga.
El dia 30 de maig hi ha un taller programat, organitzat amb la Comissió de Corpus i la Biblioteca, i realitzat per Liana Tallers. Aquest taller es diu Fes flors de tots colors.
30 de maig al matí?
Al matí, el dissabte, sí, serà d'11 a 1. I la qüestió és que seran en grups de 10 nens i nenes cada vegada, durant 20 minuts, podran fer una flor amb uns materials que els hi donarem en el mateix taller i que són els que ara estem recollint des de la biblioteca. Per tant, demanem col·laboració, perquè com més material tinguem, més nens hi podran participar.
Recordem què feia falta, Marta?
I llavors, recordem, sobretot, ara anem una miqueta coixos d'això i per això ho destaquem, són les xarxes de bosses, d'alls, de patates, de llimones, de taronges, aquella xarxa de... Doncs això, tothom qui en tingui ens ho guarda i ens ho pot portar. Després, capses buides de galetes o de cereals, que tenen aquest cartró que és molt manejable, i així també s'estalviarem d'utilitzar tisores, perquè amb les mateixes d'allò es pot trencar, no?, amb les mans. Envasos d'actimel i els rotlles de paper de vàter.
Doncs qualsevol d'aquests elements es porta a la biblioteca per al taller de flors que es farà el dissabte dia 30 al matí. Exacte. En grups de 10, deies?
Sí, no fa falta inscripció.
No fa falta inscripció. Se n'adonen quin 30 de maig més maco, pares i mares, al matí, si volen, taller de flors a la biblioteca, a la tarda, el 50è aniversari dels Covenitus a l'Hort de Can Fals. O sigui que pot sortir un dissabte d'aquells, vaja... clavat i rodó per pares i mares, amb distracció al matí i festa a la tarda.
I tot s'ha de dir, la Liana Tallers ens han enviat una fotografia amb els diferents models que podran fer de flors, i surten meravelles amb aquests materials tan senzills.
Surten
flors, que es diu ara cookies.
Es diu cookies. Molt bé. Doncs surten flors.
Surtiran molt maques.
Sortiran molt maques, s'assegura. Dissabte 30 de maig, no cal inscripció prèvia, només anar a la biblioteca i amb ordre de coneixement d'en grups de 10 en 10.
Serà a l'Hort de Can Fals,
A l'Hort de Can Fals.
Encara
millor.
Sí, a l'aire lliure.
Doncs a l'Hort de Can Fals, a l'aire lliure, dissabte 30 de maig, aquest taller de flors que organitza Liana Tallers i la biblioteca Josep Roig i Reventós.
I la Comissió de Corpus.
I la Comissió de Corpus, en fi, tots aquells implicats en el Corpus d'enguany.
Més cosetes, les entrevistes virtuals, que es poden fer preguntes a escriptors a través de la web de les biblioteques de la Diputació. Aquest mes tenim a la Dona León, que és una autora molt destacada de novel·la negra. Ella viu a Venècia des de fa molt de temps i les accions de les seves novel·les passen a Venècia, però és curiós perquè té un sentit molt fort de la privacitat aquesta autora, llavors també val la pena aprofitar i fer-li preguntes perquè no
sovinteja no en actes mínimament públics.
Exacte. I malgrat això, no, que té molt d'èxit internacionalment, la seva obra no està traduïda a l'italià, per tant a Itàlia no és massa coneguda perquè ella doncs vol estar tranquil·la a Venècia,
que no la
treballin,
eh?
No treballin, i llavors la resta del país està traduïda la seva obra a 20 i pico llengües, però en canvi l'italià no.
Pobres italians, quina culpa en tenen. D'haver de passar, sí.
Doncs sí.
Però els lectors poden fer preguntes a Dona León durant aquest mes.
Exacte. I he portat dues recomanacions. Les he portat relacionades amb els viatges. Mira, he pensat, ja que fem aquesta xerrada sobre viatges i preparar vacances, doncs he agafat aquestes. Un és un àlbum il·lustrat, és nou, ens ha arribat ara nou amb el lot, i és que és una meravella. Es diu El libro de la suerte. Els autors són Sergio Lairla i Anna Lartitegui. És un llibre, que un àlbum il·lustrat, que és un format que es diu, ara t'ho diré perquè ho tinc aquí apuntat, Upside Down, que vol dir a dalt
i a baix.
Per tant,
es pot llegir del dret o del revés?
Del dret o del revés. Comencem per una banda, girem pàgines, i quan arribem a la meitat, el que hem de fer és girar-lo i tenim una altra història per l'altra banda fins a la meitat del llibre.
O sigui, la meitat del llibre és una història, l'altra meitat és una altra. La meitat del llibre es llegeix del dret, l'altra meitat es llegeix tombant el llibre.
Les dues parts es diuen igual, El libro de la suerte, el que passa que en una sembla que hi hagi més bona sort i l'altra sembla que hi hagi més mala sort. Juga molt amb els detalls. I llavors, bueno, les dues cobertes ja podem veure una escala mecànica d'aeroport i a l'escala que puja sembla que la gent doncs, li passen coses més amb mala sort i a l'escala que baixa doncs, a l'inrevés. Els protagonistes són dos senyors, que són el senyor Bonaventura i el senyor Malapata, i tots dos fan un viatge, emprendran un viatge amb el mateix destí, que és l'illa de Cerere. Per tant, la història que llegirem a les dues parts del llibre, de fet, és la mateixa.
Té el mateix escenari.
Té el mateix escenari, té el mateix itinerari. Són dues persones que surten del mateix edifici, perquè a més són veïns, no es coneixen, però són veïns, i es volen dirigir a la mateixa illa. Però, així com un és organitzat, s'ha preparat el viatge amb temps, es pren la vida, bé, els imprevistos, doncs els va prenent com pot i tira endavant, en canvi l'altre no. L'altre, doncs, bueno, ha tingut un any bastant fotut, s'ha quedat sense feina, i per tant, bueno, doncs ja enfoca la vida d'una altra manera, i el que podria ser, a vegades, bona sort, doncs ell se la gira. Ells, per tant, coincideixen en el viatge, però els itineraris al final, els itineraris seran el mateix, però la manera de viure aquest itinerari, aquest viatge, serà totalment diferent. Però les dues històries es van creuant. De manera que, clar, comences a llegir una història, quan llegeixes l'altra, veus detalls de la primera i automàticament tornes. Per tant, et passes l'estona girant i regirant el llibre.
Entesos, buscant els vincles, les connexions
entre... De personatges, de les històries que s'entrellacen, del que li passa a un mentre a l'altre li està passant una altra cosa. T'hi pots estar estona i estona mirant els detalls. De fet, els autors diuen que hi ha 1.793 detalls amagats en aquestes il·lustracions, de coses per descobrir i de coses per enllaçar un argument que no te l'explica en paraules.
Això és enginy, eh?
Molt, molt. Els autors han estat anys, un parell d'anys per quadrar tot això.
O sigui, no només es tracta de llegir una història, sinó de cercar tots aquells detalls que lliguen les dues històries, diguem-ne la més positiva i la no tan positiva.
Exacte. I després, en tota aquesta trama, també, doncs, quan ho mirem amb els nens, podem treure molts títols, no? Perquè, com diu el títol, doncs, hi ha la sort, l'atzar, però el que pot semblar bona sort, al final potser no ho és tant, o a l'inrevés, què és la sort per cadascú, no? Com enfoquem, l'anem a buscar, ens la trobem, quan tenim un cop de sort, què en fem? La manera de prendre les coses, els imprevistos, com ens organitzem, no? L'actitud davant la vida mateix, doncs, és molt evident en aquest llibre. La forma de tractar els altres, hi ha un personatge que ajuda i per tant doncs, també rep coses positives, en canvi l'altre va totalment a la seva i llavors les coses li surten malament, doncs això també amb els nens.
Actituds, valors...
Sí, per tant és un llibre molt
complert,
molt, molt complert, i al final on es troben les històries és un desplegable, a meitat del llibre just, és un desplegable, on cada part té una sèrie de vinyetes sense text on podem trobar, deduir el final de la història de cada un dels personatges.
Sembla complex, però no ho és, eh?
Es tracta del senyor Bonaventura i del senyor Malapata. Doncs aquí al final, amb una sèrie de vinyetes en aquests desplegables, nosaltres podem saber com acaben aquestes dues històries.
És El libro de la suerte. Es llegeix primer del dret i després del res.
En l'ordre que es vulgui, perquè te'l llegiràs mil vegades.
Ah.
L'acabes i el tornes a començar.
Una de les recomanacions de la Marta, i tenim el temps just per l'altra, Marta.
Per l'altra. L'altra és, bé, aquest principi que sempre llegim d'un llibre clàssic, i com hem dit, doncs, que avui anava de viatges, doncs he triat Si una noche de invierno, un viajero, de l'Italo Calvino, que a més al principi és tot una explicació de la lectura, no? De com podem llegir un llibre i el mateix narrador es dirigeix al lector d'una manera molt especial.
Doncs, d'acord, doncs d'Italo Calvino, el que escoltarem.
Si una noche de invierno, un viajero. Estás a punto de empezar a leer la nueva novela de Italo Calvino, Si una noche de invierno, un viajero. Relájate, concéntrate, aleja de ti cualquier otra idea. Deja que el mundo que te rodea se esfume en lo indistinto. La puerta es mejor cerrarla. Al otro lado siempre está la televisión encendida. Dilo enseguida a los demás. No, no quiero ver la televisión. Alza la voz si no te oyen. Estoy leyendo. No quiero que me molesten. Quizá no te han oído con todo este estruendo. Dilo más fuerte. Grita. Estoy empezando a leer la nueva novela de Italo Calvino. Y no lo digas si no quieres. Esperemos que te dejen en paz. Adopta la postura más cómoda. Sentado, tumbado, ahobillado, acostado. Acostado de espaldas, de lado, boca abajo. En un sillón, en el sofá, en la mecedora, en la tumbona, en el puff, en la hamaca, si tienes hamaca, sobre la cama, naturalmente, o dentro de la cama. También puedes ponerte cabeza abajo, en postura de yoga, con el libro invertido, claro.
Així comença una invitació a llegir,
sí.
Directament. Deixa estar el que t'envolta i posa't a llegir. Sí. Tan simple com això, la invitació d'Italo Calvino en l'inici de Si una noche de invierno, un viajero. Marta, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Ens retrobem en 15 dies.